amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i on assistirem a l'Audiència General del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademécum, amb Biel Cadina.
Vergonya, cavallers, vergonya. Aquesta frase mil·lenària del rei en Jaume ressona encara avui en dia, el 2014, amb força en els nostres temps. I és que no podem sentir altra cosa que vergonya quan, en ple segle XXI, encara es cometen injustícies tan flagrants com la destitució del fins ara cap del Servei d'Urgències de la Vall d'Hebron. Fa dues setmanes, Xavier Jiménez, juntament amb altres professionals d'aquest centre, va publicar una carta oberta a diversos mitjans de comunicació en la que simplement s'explicava quina és la situació actual del Servei d'Urgències d'aquest hospital. Que estan saturades, que falten metges, que no hi ha llits, que cada dia hi ha 3 pacients que es queden sense llit i que alguns han hagut d'esperar fins a 5 dies per poder ser ingressats. Greu, però res que no sapiguéssim, vaja. De fet, la notícia va tenir certa repercussió, però malauradament, acostumats com estem als efectes de les retallades en sanitat, al cap de 4 dies ja pràcticament ningú no en parlava. Però, esclar, tot recobra molta més força quan al cap de poc més d'una setmana de publicar-se aquesta carta, la direcció de la Vall d'Hebron destitueix a Xavier Jiménez. O vaja, perdó, no el destitueixen, diuen. El reubiquen. Sí, sí, diuen que ara l'han fet coordinador del Pla Estratègic de Malalts Crònics. Que es pensen que som rucs? S'ho deuen pensar, vaja. Aviam, senyors directors de la Vall d'Hebron, escoltin, en primer lloc, no som tan babaus com vostès es pensen, eh? Se'ls ha vist el llautó, vaja, no cal que a sobre encara ens insultin i riguin a la nostra cara. En segon lloc, és clar, evidentment tenen tot el dret a fer els canvis que creguin oportuns a l'organigrama de l'hospital. Només faltaria dret a la gestió, d'acord? Però a veure, també dret al nostre de fiscalitzar aquesta gestió, no? I per damunt de tot, molt per damunt, el dret d'expressió. El dret d'expressió del senyor Xavier Jiménez, que diu les coses pel seu nom, i dels altres treballadors de la Vall d'Hebron, que, per cert, li han donat suport. I el dret a saber la veritat, el dret de tots els usuaris i ciutadans que volem que se'ns parli clar i que no aprovem que en ple segle XXI algú se'l destitueixi per dir les coses pel seu nom. En fi, el que dèiem, vergonya, cavallers, molta vergonya. Benvinguts a Vademécum. I anem ara ja amb el repàs dels temes de què tractarem en el programa d'avui. El primer de tot, com sempre, serà posar-nos al dia. Eva Caballero ens informarà de les notícies més importants de la setmana i farem especial atenció a un nou descobriment que podria permetre detectar l'Alzheimer amb una simple anàlisi de sang. En parlarem amb la investigadora Natàlia Carulla de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que aquests dies ha reunit a la capital catalana 160 experts en aquest tema. Tot seguit obrirem la porta del consultori del doctor Forés. Com cada setmana, avui ens parlarà d'una de les dolències més molestes i més freqüents entre la gent gran i que s'aguditza amb els canvis de temps tan freqüents en aquests últims dies. Ens parlarà de l'artrosi i de com combatre-la. I el nutricionista David Gasol ens donarà consells sobre quins aliments cal evitar si patim d'aquest mal. I a la secció de les sèries, avui parlarem de la que es considera una de les millors sèries de la història de la televisió, ni més ni menys, i a més va servir a George Clooney per fer el salt a la fama. Avui disseccionarem Urgències, amb l'ajuda de Raquel Fernández, que és embriòloga de l'Hospital Quirón de Barcelona. I per acabar, molt atents tots els qui tingueu pensat marxar de viatge aquest estiu i sobretot si penseu en algun país tropical o exòtic, perquè parlarem de les vacunes, de quines cal posar-se i de com fer-ho. Ens ho explicarà la doctora Magda Campins, que és cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doncs bé, moltes coses, tot això des d'ara i fins a les 11, aquí al Vademecum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, Eva Caballero a la redacció i producció, en Jordi Carretero al control de so i qui us parla en Biel Carilla. Vinga, va, comencem. I obrim, com de costum, el Vademecum amb el repàs setmanal de l'actualitat.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
Eva Caballero, bona nit.
Bona nit, Biel.
Doncs comencem parlant, com dèiem, de l'Alzheimer, que ha estat el protagonista estrella d'aquesta setmana, sobretot perquè uns científics britànics han desenvolupat una prova de sang que anticipa si la persona patirà aquesta malaltia.
Sí, i pot predir amb un 87% d'exactitud si una persona desenvoluparà Alzheimer en el termini d'un any, amb una simple anàlisi de sang. L'equip de la Universitat Anglesa d'Oxford i el King's College de Londres porta més de 10 anys investigant i, per fi, ha identificat 10 proteïnes a la sang que indiquen que l'Alzheimer és imminent. Encara passaran uns anys fins que l'examen de sang sigui accessible per la població, però aquest és un gran pas que pot revolucionar els tractaments d'aquesta malaltia neurodegenerativa. La mala notícia és que sembla que, després de 100 anys d'investigació buscant una cura per l'Alzheimer, encara no hi ha res efectiu. Més del 99% dels assajos clínics contra la malaltia han fracassat.
Aquesta setmana, precisament, Barcelona ha reunit més de 160 experts mundials en Alzheimer. Ha estat en la conferència Barcelona Biomed, organitzada per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i la Fundació BBVA, que va acabar ahir.
En la trobada, els experts han alertat que aquesta malaltia, que ja afecta 600.000 persones a l'estat espanyol, es convertirà en una epidèmia si no es troba una cura pel progressiu envelliment de la població. Per això, els científics demanen que s'inverteixin més recursos en la investigació sobre la malaltia, de la mateixa manera que es fa amb el càncer. I és que les dades són angoixants. Avui hi ha 44 milions de persones afectades per Alzheimer al món. Però el 2050 es preveu que hi en siguin 135 milions. La comunitat científica no es rendeix, i així ho han deixat clar les jornades de Barcelona Biomed. Els principals reptes són potenciar la prevenció i el diagnòstic abans que hi hagi símptomes i, és clar, trobar la diana terapèutica per a un tractament efectiu.
Doncs volem conèixer més detalls del que s'ha parlat en aquestes jornades. Per això saludem la investigadora Natàlia Carulla, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Benvinguda al Vademecum.
Bona nit, moltes gràcies.
Doctora Carulla, quines han estat les novetats més importants que s'han donat a conèixer en aquesta trobada sobre l'Alzheimer?
Mira, el que sobretot hem estat treballant, digués, i parlant és discutir, doncs, per què han fallat els assajos clínics que s'han estat desenvolupats fins ara. Hem decidit noves hipòtesis de treball i dintre d'aquestes el que hem vist és que hem d'entendre molt bé la malaltia a nivell molecular. Creiem que així podrem saber quina és la causa i que amb temps i amb recursos ho aconseguirem.
Sí, evidentment el tema estrella de les jornades deu haver estat la descoberta dels investigadors britànics, segons la qual es podria detectar la malaltia amb una simple analítica de sang. Quina impressió ha causat entre els participants?
Sí, aquestes notícies són molt alentadores i estem, diguéssim, contents de que es puguin produir. Malgrat això, diguéssim que tots aquests estudis es fan amb un conjunt de persones i el que hem de fer ara també és validar-les i veure que realment, diguéssim, aquesta troballa és plausible a tot arreu.
Perquè entenguem la importància d'aquesta troballa. Fins ara, quin era el mecanisme, o quin és, vaja, el mecanisme per diagnosticar l'Alzheimer?
A veure, el problema és que no hi ha bons biomarcadors per poder diagnosticar la malaltia. Llavors, ara un dels punts claus en la recerca és poder trobar aquests nous biomarcadors. Com aquesta troballa, es basa en un set de proteïnes. Fa un temps, diguéssim, que se'n va fer un altre i que es basava en lípids, que és una altra substància que tenim en el cos, però clar, tot això, diguéssim, que són esperances, són, diguéssim, no bones, molt bones notícies pel camp, però bueno, això ara s'ha de validar en els centres de recerca i en els hospitals.
A nivell, doncs, una mica com a experta, pensa que encara som molt lluny d'una cura per la malaltia o és una cosa que podem arribar a aconseguir?
Sí, mireu, el que sí que m'agradaria dir és que, una fase clínica, que és el que s'està avaluant ara amb aquest 99,6% de fracassos, dura de 10 a 15 anys. Llavors, el que això vol dir és que ara mateix estem, diguéssim, veient els resultats de fàrmacs que es van dissenyar fa 10 o 15 anys. Llavors, durant aquest temps, diguéssim que, bueno, cal dir una cosa, crec que és molt important això. És a dir, vosaltres podeu preveure, diguéssim, quin és el report econòmic que tindria poder trobar una cura contra l'Alzheimer. Seria molt gran. Llavors, moltes empreses farmacèutiques, el que creiem molts dels investigadors, és que van subestimar la complexitat de la malaltia i d'alguna manera es va prioritzar, doncs, voler ser el primer en descobrir aquest medicament i no es va fer prou de recerca bàsica per realment conèixer i validar el mecanisme d'acció d'aquests fàrmacs. Llavors, això és el que reivindiquem els científics, que tenim que conèixer amb molta profunditat quin és el mecanisme d'acció d'un fàrmac. No s'ha de córrer, s'ha de primer entendre quin és el seu mecanisme, per llavors sí, gastar aquests 10 o 15 anys per poder fer les fases clíniques, però si no, penseu que estem perdent molts recursos, molts diners i molt de temps, i la societat no podem estar fent això, la nostra societat.
Sobretot perquè alguns experts alerten que si no es fa res, vaja, si no es troba una cura, l'Alzheimer pot arribar a ser, entre cometes, la plaga del segle XXI. Creu que realment la situació pot ser tan alarmant?
Home, mira, penseu que ara, com vosaltres mateixos heu dit, hi ha uns 40 milions de persones al món que pateixen la malaltia. Cada vegada vivim més anys i llavors si no trobem un fàrmac que ens permeti prevenir-la, enlentir-la o bé curar-la, les previsions és que el 2050 hi hagi 135 milions de persones. Això són molts diners. Mira, perquè crec que és molt important que s'entengui. Llavors, si us sembla, les dades que tenim actualment són dades d'Estats Units. Mireu, en Estats Units el que es dedica a investigar l'Alzheimer són 600 milions de dòlars a l'any. 600 milions de dòlars a l'any. El cost que actualment té per la societat el tenir cura dels malalts als Estats Units és de 220 bilions de milions a l'any. Llavors, el que està clar és que la recerca és el que ens permetrà conèixer les causes de la malaltia. Llavors, el que cal és invertir en recerca, perquè si el que fem és invertir els recursos que portem com a societat en la cura d'aquests malalts, està molt bé, això s'ha de fer, però, clar, si no coneixem què és el que la provoca i podem frenar la malaltia, aquests diners, l'únic que haurem de fer és cada vegada dedicar-los més diners. El que vull dir és que amb una fracció de diners molt inferior a aquests 600 bilions de milions, aquests 220 bilions de milions que es dediquen a costejar els costos per tindre cura d'aquests pacients, es poguessin fer servir en recerca, podríem fer moltes coses. Mireu, amb càncer, ara, a Estats Units, també les dades que tenim és que es dediquen 10 vegades més de recursos en càncer. Llavors, això està fantàstic perquè avui 10 vegades més de recursos en càncer que en Alzheimer, però això és fantàstic, no? Perquè ara mateix, diguéssim que això ens permet doncs, superar i conèixer i poder curar molts dels càncers que hi ha. Llavors, si féssim el mateix en Alzheimer, doncs també podríem, perquè una altra cosa que també és molt important que la societat s'adongui és que l'Alzheimer és una malaltia. No és una condició de l'envelliment, és una malaltia, no tothom la pateix. I per tant, si és una malaltia i coneixem el seu origen, doncs es pot tractar. I aquest és el missatge que com a científics ens agradaria passar a la nostra societat.
Ha quedat, molt clar, som... ha quedat molt clar i a més explicat així amb xifres econòmiques, ja no només des d'una vessant mèdica i social, que també evidentment és necessari lluitar. Sí. Contra aquesta malaltia, encara queda més clar per convèncer tots aquells que no en poguessin estar prou convençuts. Natàlia Carulla, investigadora de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que ha organitzat aquestes jornades, com dèiem, aquests dies aquí a la ciutat. Moltes gràcies per atendre la trucada del Vademecum i tant de bo que es compleixi aquest desig que avui ens materialitzava. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bé, doncs seguim amb més coses, més notícies. Salut tancarà una mitjana de més de 2.000 llits durant l'estiu als hospitals catalans per la caiguda de l'activitat quirúrgica. El departament de Boi Ruiz assegura que el 84% de les places estaran disponibles.
La primera quinzena d'agost serà quan hi haurà menys llits disponibles, un 76%. En canvi, els primers 15 dies de setembre n'hi haurà un 91%. Això significa que, de mitjana, un 16% dels llits quedaran tancats durant l'estiu, cosa que equival a 2.091 llits dels 13.072 que hi ha a tot el sistema hospitalari català. Salut ho atribueix a la caiguda a la meitat de l'activitat quirúrgica i ha dit que no hi haurà cap ciutadà que arribi i no tingui un llit si el necessita.
I per si no tenia prou, un altre mal de cap per Boi Ruiz. El conseller de Salut ha sortit en defensa de la direcció de l'Hospital de la Vall d'Hebron després de la destitució del seu cap d'urgències.
Xavier Jiménez ha estat rellevat del càrrec precisament 10 dies després de criticar la insostenible saturació del servei d'urgències de la Vall d'Hebron. La direcció de l'hospital atribueix el seu cessament a discrepàncies en la forma d'analitzar i denunciar la situació. La difusió pública de la carta que va enviar el metge, explicant la situació dels pacients i la gran afluència de malalts, va molestar profundament, pel que sembla, a la direcció de l'hospital. El portaveu de la Vall d'Hebron, però, nega que aquest sigui el motiu i assegura que la destitució de Jiménez respon a una reorganització interna de l'hospital i que tan sols se li han canviat les funcions i ara ocuparà el càrrec de coordinador del Pla Estratègic de Malalts Crònics.
En fi, què dir, no? Ja hem dit tot el que havíem de dir abans. Passem, per tant, a una altra notícia, i és que estem estressats, segons un estudi sobre l'estat del benestar de la població que ha dut a terme un laboratori privat.
Un 84% dels espanyols pateix estrès. I el 62% declara estar esgotat al final del dia. Aquest curiós estudi alerta que el 15% dels enquestats pateix insomni de manera habitual i que el 44% té irritabilitat. Les fonts o les causes d'aquest estrès, doncs sembla ser que són la sobrecàrrega laboral i el no tenir feina. Tots dos extrems. I, una vegada més, els motius econòmics són el que més preocupa. L'estudi també desvetlla quins són els dos factors que donen més vitalitat als espanyols. El bon temps, amb un 42%, i les relacions sexuals, amb un 35%, seguit d'anar de compres, viatjar o quedar amb els amics. Els moments de més baixón són els dilluns al matí, com no.
Doncs sí, efectivament, són un dia ben complicat per molta gent. Comentem ara una investigació que ens deixa una mica preocupats a tots, i és que els envasos d'alguns aliments contenen elements químics que són perillosos per la nostra salut.
Sí, i no és la primera vegada que a nivell social s'encén l'alarma sobre les substàncies tòxiques presents en algunes llaunes de conserva. Aquesta vegada, un grup de científics suïssos han publicat un llistat de 175 components químics amb propietats perilloses que s'estan fent servir, de forma legal, en el procés de fabricació de l'envasat de productes domèstics. Els més coneguts són els phthalats en conserves, els parabens en cosmètics o el bisfenol A en plàstics. Tots ells són capaços d'alterar el nostre sistema hormonal i afectar la nostra salut. La OMS ja va alertar l'any passat de l'augment de l'exposició a aquests contaminants i el risc que això comporta. Els sectors més alarmistes relacionen aquest augment a l'increment de problemes de fertilitat, malformacions genitals, càncers com el de mama, ovaris o pròstata, l'obesitat o els trastorns psicològics. Els investigadors denuncien la dèbil regulació legislativa a l'hora de controlar aquests químics d'ús tan quotidià en el seu procés d'envasat i exigeixen una normativa més restrictiva per la seguretat de tots.
I per últim, Eva, acabem amb una fita mèdica important perquè han creat un gel que evita la transmissió sexual del VIH fins a 24 hores.
Sí, és sorprenent. És un nou gel microbicida d'aplicació vaginal i rectal que sembla que pot evitar el contagi del virus per via sexual. Ha estat presentat per investigadors de l'Hospital Gregorio Marañón i té una eficàcia del 85% demostrada de moment en ratolins. El gel està en fase preclínica, però si l'experiment segueix endavant i es perfecciona la seva eficàcia al 100%, que sembla que ja està en procés, estem davant d'un producte que s'hauria d'aplicar a la zona genital 8 hores abans de la relació sexual i protegiria de la transmissió del virus fins a 24 hores. Aquest gel obre moltes portes a les persones malaltes o aquelles que estan en situació de risc, donant molta llibertat i seguretat en les relacions. I el seu descobriment ja ha estat reconegut per la Universitat de Harvard, que ja ha patentat el gel.
Doncs molt bé, ja estem al dia. Gràcies, com sempre, a l'Eva Caballero, que és cap de redacció de la revista Salut Total. Com sempre, Eva, et seguim a través de la vostra pàgina web, www.revistasaluttotal.com. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Una pausa i de seguida tornem.
Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això, tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Al Vademécum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Doncs vinga, obrim la porta d'aquesta consulta, com cada dissabte, amb el doctor Forés, que ja és amb nosaltres. Doctor, bona nit.
Bona nit,
benvingut una setmana més a la Vademécum. I saludem també el seu col·laborador, el nutricionista David Gasol, que també és aquí amb nosaltres. David, bona nit.
Bona nit.
Benvingut també. Doncs avui parlem d'una dolència que és realment molesta i que afecta a moltes persones, sobretot a la gent gran, no? Avui parlem de l'artrosi. Per la gent que no ho sàpiga, doctor, què és l'artrosi o com podem definir l'artrosi?
Bueno, penso que l'artrosi tothom la coneix, uh-huh, com el dolor que tenim a les nostres articulacions i com el seu nom indica, artrosi és una degeneració de l'articulació que normalment ve ocasionada doncs, pel seu ús i per l'edat. És un desgast propi que a través dels anys, doncs, uns més, altres menys, doncs es pot ocasionar, sobretot l'artrosi de genolls. Mm.
És per això que parlem d'una malaltia molt associada gairebé sempre a la gent gran.
Sí, a diferència de l'artritis, que és una inflamació aguda que pot esdevenir a qualsevol edat, inclús amb els nens, l'artrosi és una degeneració que és més característica de la gent ja de més avançada edat o, com diuen les més amigues monges de Torrent, d'experiència acumulada.
D'experiència acumulada és una millor manera de dir-ho.
Exacte, em fa molta gràcia, com ho van dir. Sí.
Deia vostè ara que els genolls són els que més pateixen.
Sí, els genolls i l'esquena, principalment. Mm. Vull dir, l'artrosi pot esdevenir en qualsevol articulació, però, clar, una de les articulacions que la que manté tot el pes pel nostre eix són els genolls. I aquests comencen a patir, sobretot, comencem a notar aquells dolors quan de cop i volta estem baixant unes escales i ja comencem a notar aquell doloret que diu, ostres, que raro, si mai em havia passat, no? I ara baixo les escales i començo a notar el dolor, no? És una de les coses que, per exemple, la gent que té artrosis de genolls sap perfectament que pujar i baixar escales és un suplici per ells. I com que és l'articulació, com deia, que manté tot el pes, és una de les primeres que es veu afectada, no? I per l'altra banda, l'esquena per un problema, doncs, de mobilitat i moltes vegades de sobrepès, com vam parlar amb altres programes, no? Però sobretot, doncs, és un... L'esquena són una sèrie d'articulacions que estem permanentment utilitzant, ens sentem moltes vegades malament, a vegades dormim en males postures i sobretot agafem pesos que no tenim que agafar innecessaris, i inclús a la nostra joventut, doncs, fem coses, doncs, a lo bèstia, no? Que amb el temps això ho paguem, no? I llavors hem de tenir en compte que llavors també amb l'edat, doncs, perdem tota una sèrie de líquids i tenim unes estructures dintre les articulacions que són de cartílag, que té que estar molt ben hidratat i que són molt elàstiques i que també amb el pas dels anys fan perd aquest líquid i té com una deshidratació, i això moltes vegades és un dels problemes principals que ens provoca, doncs, aquest dolor, aquesta artrosis, aquesta articulació malmesa.
I aquí és on entra en joc una mica l'alimentació, no? Perquè encara que no ho sembli, té molt a veure.
Bé, té a veure, eh? Aquí el que realment funciona més per tots els nostres pacients són aquests suplements de l'alimentació, uh-huh. Com és el sulfat de glucosamina, el condroitin sulfat, com és la cúrcuma, el col·làgen, són substàncies que, preses d'una forma diària, doncs ens ajuden a alimentar aquesta articulació, que no vol dir que desapareixi l'artrosis, perquè l'artrosis és una degeneració que no es cura, però sí podem mantenir-la a ratlla amb un bon funcionament de la mateixa articulació i sense dolor, a través de productes que tothom pot conèixer, com és el condrovés o productes similars que porten aquest tipus de substàncies, totes en una, que ens ajuden, eh? I són suplements de l'alimentació. El que passa que clar, fer una alimentació exclusiva que porti aquests nutrients, clar, hauríem d'estar permanentment menjant productes molt especials. Per això hi ha aquests suplements especials que ja es venen, doncs, a farmàcies, inclús a dietètiques, que ens ajuden, doncs, a no tenir que estar tot el dia, per exemple, menjant pinya, per dir alguna cosa, no?
I ara que parlava d'aquests complements, això de l'aleta de tauró, això serveix d'alguna cosa?
Bueno, és que al mercat hi ha moltes substàncies que busquen, doncs, per exemple, quan parlàvem en altres programes, perdre pes, i que funcionen, jo diria que cap, momentàniament sí, perquè ens ajuden a perdre, doncs, volum i líquids i tal, però després ho recuperem fàcilment. I hi ha altres productes, doncs, que diuen que ens ajuden a treure el dolor, a mitigar el dolor o a curar l'artrosis. No, ajuden. Hi ha substàncies que realment ajuden, i dintre l'aleta de tauró hi ha aquesta substància de la condroitina que, bueno, que sabem que ajuda a l'articulació, encara que alguns traumatòlegs no hi creuen, altres sí que ho recomanen i ho recepten, inclús hi ha empreses farmacèutiques convencionals que ja incorporen aquests productes dintre la seva línia, però que per la meva pràctica mèdica al llarg d'aquests últims 20 anys he vist que realment funciona i molt bé, i que el pacient ho pot notar en molt poques setmanes, en una, dues o tres setmanes, un alleugeriment d'aquest dolor realment espectacular prenent aquest tipus de productes.
Doncs anem a parlar de la part més nutricional, més alimentària, amb en David, i ens ha explicat el doctor, doncs, una mica que evidentment hem de suplementar, però també des del punt de vista nutricional o alimentari hi podem fer alguna cosa, no?, amb això de l'artrosi.
Sí, i sobretot, com deia el doctor, el que ens ajudarà més en el tema de l'artrosi és reduir aquest sobrepès que hi pugui haver molts cops associat a aquesta artrosi. Sí. Perquè aquesta és una sobrecàrrega que fiquem a les nostres articulacions. Si jo he de carregar amb una motxilla de 5, 10, 20, 30 quilos de sol, de més a més, al meu cos, aquestes articulacions que ja estan al seu límit i que hi ha un dolor, ho notaran molt més. I de la mateixa manera, si jo aconsegueixo reduir aquest sobrepès i tindre un pes molt més lleuger, el pes que realment a mi em tocaria, aquesta càrrega és molt més lleugera, no és tan feixuga, amb la qual cosa alleugereix i redueix ja molt aquest dolor. Això per una banda. Per l'altra banda, hi haurà també la importància d'intentar reduir la inflamació d'aquestes articulacions. Llavors, intentar reduir aliments que favoreixin o que alimentin aquesta inflamació. Sobretot aquí aniria molt en compte amb l'excés de làctics, l'excés de proteïna en general i l'excés de sucres, sobretot aquests sucres refinats, que tots aquests aliments aniran a afavorir aquesta inflamació celular, amb la qual això es tradueix en més dolor per a aquestes persones. Per la qual sempre intentarem buscar una alimentació equilibrada, tornant a l'alimentació que hem parlat aquí en molts programes, una alimentació rica en verdures, rica en vegetals, que ens ajudi també, per altra banda, a reduir la possible retenció de líquids que hi pugui haver-hi acumulada a les cames, a les zones articulars, a les pròpies articulacions, amb la qual també alleugirà la pressió que hi ha sobre aquesta articulació i d'aquesta manera també alleugerirem aquest dolor que hi pugui haver puntualment.
I amb això realment ens ajuda, ens complementa, no? Però com parlava abans, doncs realment el treball que fem a la consulta, sobretot a nivell de persones que pateixen aquest tipus d'artrosis, és res de aquestes petites mesures que ens ajuden a alleugerir aquest dolor a través de l'alimentació, amb aquests suplements i llavors amb teràpies que realment funcionen molt bé, com és la hipertèrmia profunda, que és l'aplicació d'un augment de la temperatura interna de l'articulació, que el que fa és reproduir aquella cèl·lula sana i eliminar aquella cèl·lula que s'està degenerant. I a part hi ha altres teràpies, com és la teràpia neural o la ozonoteràpia, que realment ens ajuda moltíssim, doncs, incrementant doncs, unes substàncies que hi ha en el nostre cos, anomenades interleuquines, que ens ajuden a modular d'una forma natural la inflamació i la degeneració del nostre cos, parant-la i millorant com si fos un antiinflamatori natural. Vull dir que no és que a través de l'alimentació podem tractar exclusivament l'artrosis, perquè no m'agradaria doncs, que els oients es portessin una falsa impressió, sinó que és un complement important, però que sense aquests altres l'èxit es basa en aquestes teràpies complementàries de suplements d'hipertèrmia i d'ozonoteràpia i recolzades, com sempre, amb l'alimentació, perquè és un... És, sobretot el que ha dit el David d'ajudar el pacient a alleugerir aquest pes. Uh-huh. Que a vegades, doncs, si ja és difícil fer una dieta amb aquests pacients que venen dolor, moltes vegades la realitat es diu, no m'expliqui històries, jo vull que entregui el dolor i llavors ja en parlarem. Clar. Llavors hem d'incidir a treure el dolor i després convèncer-lo a través del David doncs, de que és important que llavors posteriorment no seguim aquestes teràpies, sinó doncs, que es pugui mantenir per ell mateix.
Uh-huh. Clar, és un conjunt, no? Imagino, de coses. Vull dir, la teràpia ha d'anar acompanyada...
És molt, aquí és un tipus de problema que s'ha de fer una incidència molt multidisciplinar, eh? Amb tots els col·laboradors que tenim al nostre centre que ens ajudin a alleugerir aquest problema, que és una de les causes més importants de dolor que tenim avui en dia al segle XXI.
Doncs vaja, avui hem parlat de l'artrosi, d'aquesta afectació que molta gent gran, malauradament, pateix i que és molesta, és dolorosa, és punyetera, que diríem, d'alguna manera, i que, doncs, que avui hem donat alguns consells per a aquelles persones que la pateixin perquè puguin millorar aquesta malaltia o, si més no, la puguin portar de millor manera. Si us heu quedat amb ganes de saber-ne més, doncs ja sabeu que el que heu de fer és contactar amb la consulta del doctor Jordi Forés i del David Gasol, a qui volem donar les gràcies, com sempre, per ser una setmana més aquí amb nosaltres. Bona nit.
Bona nit i gràcies per convidar-nos.
Bona nit. Fins la setmana que ve.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Vinga, va, crispetes a punt, ens repetinguem al sofà, agafem el comandament a distància i engeguem la tele.
Al Vademecum disseccionem la tele.
Apretem el botó número 1 del comandament, que és allà on la gran majoria de gent hi té la primera de televisió espanyola. En aquest canal, el 1996, es va poder veure per primer cop a l'Estat una de les considerades millors sèries de la història. Nominada als Premis Emmy més de 120 cops. Va endur-se més d'una vintena d'aquests guardons, a més d'un Globus d'Or, entre d'altres. Va durar 15 temporades. Va, més pistes. Va suposar el salt a la fama de George Clooney. Què? Encara no sabeu de quina sèrie parlem avui? Exacte, estem parlant d'urgències, o com es deia originàriament ER, que són les sigles en anglès de Emergency Room. Avui qui ens farà la dissecció d'aquesta sèrie és la Raquel Fernández, que és embriòloga de l'Hospital Quirón de Barcelona. Bona nit i benvinguda al Vademecum.
Bona nit.
Quan et vas enganxar a aquesta sèrie, Urgències?
Doncs des del principi, i gràcies als meus pares.
Els pares?
Sí, perquè feien l'estrena i tal, vinga, anem a provar. Jo tenia 10 o 12 anyets i m'hi vaig quedar enganxada.
I abans de saber que et dedicaries a la medicina.
Sí, realment jo crec que va ser... em va ajudar a saber a què em dedicaria, perquè no tenia molt clar. Jo tenia dos vessants, una era ser astronauta i l'altra embolicadora de regals. I mira, em va ajudar a centrar-me una mica.
Perquè embolicar regals a l'espai, això no passava pel cap, no?
No, no.
La vas seguir fins al final? Fins a 15a temporada?
Sí, tota.
Ostres, són molts anys, eh? 15 anys.
Ho sé, però és que és molt interessant. La trama és molt bona, els capítols, cada un té una trama única i a més tenim la trama que segueix tota la sèrie. O sigui, llavors és que t'enganxes de totes les maneres i sempre hi ha novetats.
Pels que no la vam seguir o no tan fidelment com tu, quina és aquesta trama o l'argument, diguéssim, en general de la sèrie, quin seria?
A veure, l'argument general passava a la sala d'urgències de l'hospital, que estava a Chicago. Després també, bueno, tenien relació amb els metges de planta per segons quines operacions, tema cardiovascular o així. I tractava molt també la vida dels metges. O sigui, no només era què passaven a l'hospital, dintre les urgències, que hi havia casos molt interessants i es tractava de tot, sinó també les seves vides privades i com compaginaven amb la feina, perquè realment treballar a urgències tens uns horaris molt durs, fas torns de 24, 36 hores, i això, doncs, amb la teva vida personal, la parella, les criatures, tot, doncs, influeix. Mm.
I poca conya que un dels productors inicials d'aquesta sèrie era Steven Spielberg.
Sí.
Això, sí, sí. Abans potser de fer moltes de les seves pel·lícules, però un estil molt llunyà de les pel·lícules que estem acostumats a Spielberg, no?
Sí, però té aquest caràcter de Spielberg, crec jo, eh?
Sí?
No ho sé, sí.
Es notava l'empremta de Spielberg?
Sí, tenia un color la sèrie diferent a les sèries de metges. No sé, era com molt realista, molt ràpid tot.
Mm-hmm. I el director era l'escriptor i guionista Michael Crichton, autor també de bestsellers com Parc Juràssic o El món perdut, que va morir l'any 2008 víctima d'un càncer, curiosament igual que el protagonista d'Urgències, el doctor Green.
Está bien. Pronto pasará todo. ¿Verdad? Sí. Así es.
Es que no piensan atenderme nunca.
Señora Raskin, ¿cuánto tiempo sin verla?
Aquí el servicio ya no es lo que era.
¿Qué le ocurre?
Tengo un padrastro en ese dedo y me duele mucho.
Yo tengo un tumor y es inoperable.
¿Qué?
Gano yo.
Por favor, por favor.
Al final de la 8a temporada, Mark Green mor víctima d'un càncer cerebral. Suposo que va ser un dels moments més tristos o més impactants de la sèrie, no?
La veritat és que sí, però s'hi va enfrontar de manera bastant sorprenent per mi, no va caure en depressió, va seguir treballant fins a l'últim moment, ell la seva professió anava primer, tenia dues filles, una que era adolescent i una altra petita, i tenia, bueno, la seva parella era una de les doctores de l'hospital també, i el tio va seguint fent, i no, bueno, suposo que cadascú s'enfronta de manera diferent a un càncer i realment va ser molt, molt valent.
Mm, i és poc habitual que en una sèrie d'aquest tipus el protagonista, diguéssim, a mitja sèrie, perquè és la vuitena temporada, doncs gairebé la meitat de la sèrie, pum, se'l carreguen, no?
Bé, no és l'únic que va passar. També el doctor Carter, que va ser també un dels protagonistes de la sèrie, va començar com a resident i va anar pujant d'escaló. En una nit va entrar d'ingrés un pacient per esquizofrènia, tenia un brot d'esquizofrènia, i va atacar la seva resident que tenia en aquell moment i amb ell. La resident en aquell moment va morir. O sigui, i després el Carter més endavant també va patir, no me'n recordo què va ser, però també, però en aquell moment era com no pot ser, també se'l carreguen, però bueno, va morir la resident i més endavant ell també.
Passava de tot en aquesta sèrie. Però en general, al marge d'aquestes coses, que ja estan més, doncs, més guionades, afecta més a la vida personal d'aquests personatges, però pel que fa al dia a dia a l'hospital, diries que era una sèrie que reflectia bastant fidedignament el dia a dia a un hospital o...
Home, el dia a dia tampoc, jo treballo dintre de l'àrea quirúrgica i s'ha de dir que es corre de tant en tant, quan hi ha una urgència prou greu, allà, clar, ajuntaven casos doncs molt escabrosos i que la gent pues, li cridés molt l'atenció, normalment no veus aquests tipus d'urgències. De fet, jo treballo en un hospital privat i tampoc és que derivin allà urgències d'aquest tipus, però... Sí, de fet, la forma de treballar, de l'instrumental, de les caixes, del rellotge en el quiròfan, les làmpades, tot això ho veus els cirurgians vestits de verd, amb els seus gorros, perquè, clar, cada zona de l'hospital té un uniforme per portar. I llavors, dintre de l'àrea quirúrgica anem tots de verd, amb el nostre gorro, els peucs, vull dir, i amb els guants posats, evidentment, guants esterilitzats i tot. I això sí, era bastant fidel, la veritat. Mm.
Anem a escoltar la veu original d'un dels protagonistes també d'aquesta sèrie.
Dedicated my life to pediatric medicine. I've cared for dozens of dying kids.
La veu original de George Clooney a Urgències, que gràcies a aquesta sèrie podríem dir que va fer el salt a la fama, no?
Bé, jo crec que es va menjar el públic perquè, a veure, feia del pediatre d'urgències. Uh-huh. I aquesta vessant tan carinyosa amb els nens i... Sempre que veus un pare amb una criatura petita al parc i tal, és que a mi se'm cau la bava, perquè és molt tendre. I amb ell tractant els nens amb la paciència i tal, bueno, és que jo crec que a totes les dones se'ls hi queia la bava.
Segurament. Tot i que el seu personatge va desaparèixer de la sèrie cap a la cinquena temporada després d'haver practicat una eutanàsia a un nen que estava molt malalt, no? Mm-hmm. Veig que la sèrie plantejava també alguns temes ètics d'aquest tipus.
Sí, n'hi havia bastants d'aquests temes ètics, la veritat és que sí. Mm. Temes de... Bueno, i també tractava altres temes com... Com, per exemple, hi havia un metge que va perdre un braç i tal, i també copar amb aquest tema, no? O sigui, la pèrdua d'un membre que t'impedeix treballar. Mm-hmm. Doncs tractava molts temes, no només d'urgències, sinó pues, de pressions i tot això.
Doncs ja ho sabeu, Urgències, molt recomanable, si més no. La Raquel Fernández, embriòloga de l'Hospital Quirón de Barcelona, ens recomana que veiem aquesta sèrie que ella va veure durant 15 anys, 15 temporades d'Urgències. Raquel, moltíssimes gràcies per ser avui a Vademecum i compartir la teva experiència amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me.
Bona nit.
Si ens voleu enviar les vostres consultes, busqueu-nos al Twitter, @vademecumcat, al Facebook, facebook.com/vademecumcat, o escriviu-nos a vademecum@radioestel.cat. Ho trobareu tot al nostre web, www.vademecum.cat.
Doncs vinga, va, recta final del programa. Ja hem entrat de ple a l'estiu, alguns els més afortunats ja són de vacances i altres les estem esperant amb candeletes. I encara n'hi ha de més afortunats que aprofitaran aquestes vacances per fer algun viatge. Els més prudents potser marxaran uns dies a la Costa Brava, però sempre hi ha qui se'ls gasta i decideix marxar, no sé, a Tailàndia, a la Xina o a algun país de l'Àfrica o al Carib. En alguns d'aquests casos, doncs, estigueu atents perquè, per si no ho sabíeu o us heu despistat, que espero que no, en alguns casos cal vacunar-se, eh? És aconsellable. Per això avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel la doctora Magda Campins, que és cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Bona nit i benvinguda a Vademecum.
Hola, bona nit.
En quins casos, o en quins països, perquè ara deia jo, clar, si se'n van, evidentment, doncs, potser a França, a Gran Bretanya, òbviament, segurament no cal vacunar-se, però com podem saber de manera fàcil o ràpida en quins casos ens hem de vacunar i en quins no?
Bé, doncs tots els països del tròpic, que consideraríem com països del tròpic, pues, Àfrica, sobretot Àfrica subsahariana, tot el que és el continent asiàtic, dintre del continent americà, pues, Centroamèrica, Sud-amèrica, tots aquests països són països amb un nivell socioeconòmic inferior al nostre i, per tant, les condicions higièniques i ambientals són més deficitàries i són països on hi ha risc de poder adquirir determinades malalties que podem prevenir de manera eficaç mitjançant les vacunes.
Perquè, per exemple, hem fet una petita crida a través de les xarxes socials aquests dies i hem rebut un parell de... preguntàvem a la gent doncs, si tenien dubtes sobre si s'havien de vacunar per anar de viatge aquests dies o no. Per exemple, el Santi i la Neus ens escrivien i ens deien que se'n van aquests dies a Turquia, a Istanbul i a la Capadòcia. Cal vacunar-se per anar a Turquia?
Per anar a Turquia, jo diria que l'única vacuna recomanable seria la vacuna de l'hepatitis A. L'hepatitis A és una malaltia que es transmet per consum d'aigua i aliments que puguin estar contaminats i a molts d'aquests països és una malaltia endèmica, és una malaltia més freqüent que el que és a Espanya, no? Per tant, pues, és revisar el calendari vacunal. Les persones, els nens actualment es vacunen als 11 anys d'hepatitis A i d'hepatitis B a l'escola. Això es fa des de l'any 1997, per tant, els nascuts abans del 97 podrien ser persones que podrien estar en risc de poder agafar una hepatitis A i seria recomanable, per exemple, per anar a Turquia, pues, posar-se la vacuna de l'hepatitis A.
Això potser no ho sabien. I en aquest cas, en una altra consulta, el César i l'Andreu ens diuen que se'n van un mes a Cuba. A Cuba no sé si hi ha algun problema, alguna indicació d'aquest tipus.
A Cuba exactament el mateix, l'hepatitis A, i a Cuba en aquests moments hi ha una malaltia que es diu chikungunya, és
sí.
Una malaltia
hem
que
parlat
està...
aquí, sí.
N'heu parlat?
Hem parlat del mosquit i dels pocs casos, una desena de casos que se n'han diagnosticat, si no m'equivoco, fins ara aquí a Catalunya.
A Catalunya, sí. Ara n'hi ha alguns més, em sembla que no només a Catalunya, sinó a tot Espanya hi ha uns 30 casos diagnosticats, fins ara tots casos importats de països majoritàriament del Carib, però al Carib hi ha un brot realment molt important, hi ha més de 300.000 casos en aquests moments i per tant aquesta malaltia no la podem prevenir mitjançant vacunes, però sí el que hem de fer és evitar la picada del mosquit, no? Per tant utilitzar un bon repel·lent i segons en quines condicions anem de viatge, doncs dormir a sota d'una mosquitera, per exemple.
Que això és de les coses més entre cometes emprenyadores, perquè diguem que vacunar-se és la punxada i ja està, i et quedes tranquil i ja saps que no et passarà res. Però, és clar, aquestes altres coses que estàs pendent de si t'han picat, si no t'han picat, si t'has de posar l'esprai, si no... Fins ara això passava quan anaves a alguns països de l'Àfrica, o suposo que també del sud-est asiàtic, però ara també per anar al Carib.
Sí, el que passa que ara potser perquè el tema del chikungunya pues, ha sortit i realment és un brot important, però Centroamèrica i Sud-amèrica sempre hi ha hagut dengue. Dengue és una altra malaltia que està provocada per una picada de mosquit. És un mosquit semblant al mosquit que actualment transmet el chikungunya i les precaucions són exactament les mateixes.
Clar, per tant...
Repelent i mosquitera, si és un viatge... Que en el qual estarem pues, dormint en unes condicions en què estarem, per exemple, en un lloc on no hi ha aire condicionat i que, per tant, en zones rurals, en zones on hi ha aigües estancades i que, per tant, pot proliferar més aquest mosquit.
Doctora Campins, encara hi ha gent que marxa a alguns d'aquests països, ja sigui per despiste o sigui perquè diuen, a mi no em passarà res, inconscients, i se'n van sense vacunar-se, aquests països.
Sí, sí, i tant. Una enquesta que es va fer en els aeroports, precisament, fa potser uns 4 o 5 anys, preguntant a gent que ja estava marxant en aquells moments en funció del destí, si havien anat amb una unitat de vacunació internacional a veure si necessitaven alguna vacuna, es va veure que únicament menys de la meitat de les persones que van en llocs on realment caldria alguna vacunació consulten abans de marxar.
Ostres.
I aquí hi ha algo important a dir, no? Consulten, sobretot, els que requereixen alguna vacuna obligatòria pel viatge, el que els hi demanaran quan entrin en el país el carnet vacunal. Per exemple, doncs la vacuna de la febre groga, que és una vacuna obligatòria per entrar a la majoria de països d'Àfrica subsahariana, en aquest cas, el ser obligatòria doncs no els hi queda més remei que consultar, però moltes vegades totes les altres vacunes que poden prevenir malalties, que són inclús més freqüents que la febre groga, doncs molta gent no consulta.
I vostè per què creu que és? Per inconsciència? Per estalviar-se uns calarons? Per què?
Una mica les dues coses, no? Per inconsciència, també, jo aquí també hi dono un part de responsabilitat a les agències de viatges, no? Les agències de viatges haurien de recomanar més que les persones que van a segons quins destins consultessin, no? Però, bueno, això a vegades també si sembla que és fer-los crear por en els viatgers si els diuen que hi ha riscos i que s'han de vacunar, i a vegades doncs, les agències de viatges no insisteixen prou amb la necessitat de vacunar-se. També un altre problema afegit és els viatges aquests d'última hora, no? El comprar un bitllet barat que l'han comprat 5 dies abans de marxar, doncs això impossibilita pràcticament que aquesta persona pugui demanar visita i pugui tenir, pues, pugui haver rebut una consulta just abans de marxar.
Clar, perquè ara anàvem per aquí una miqueta. Quin és el procediment per vacunar-se? És a dir, amb quina antelació ho hem de demanar? On hem d'adreçar-nos?
L'ideal seria un mes abans del viatge, perquè hi ha determinades vacunes que requereixen més d'una dosis i, per tant, necessitem un plaç de temps, a vegades, de fins un mes per posar-se les dues dosis o tres que requereix aquesta vacuna, no? De totes maneres, això passa en pocs destins. La majoria, en 15 dies, seria suficient.
És suficient. I des del moment que tu truques per davant hora fins que te'n donen, quin temps sol passar? Perquè
depèn també de l'època de l'any. Ara, per exemple, hi ha molta demanda i ara hi ha bastanta llista d'espera, no? Ara hi ha una llista d'espera de 2-3 setmanes. Per tant, jo diria que abans, fins al mes de maig, podem demanar-ho tranquil·lament un mes, 3 setmanes abans de marxar, i segur que tindrem hora per 15 dies abans, que és l'estàndard. Però quan volem fer un viatge, per exemple, el mes de juliol o el mes d'agost, hauríem de demanar visita molt a principis de juny, perquè si no ens podem trobar amb problemes de que els centres tinguin una llista d'espera llarga.
Doncs ja anem tard, eh? Aquells que hagin de marxar, ja ho saben, s'han de posar les piles, s'han de posar les vacunes, sobretot les vacunes s'han de posar. Abans era gratuïta, la vacuna. Per això abans era allò dels dinerons. Abans, fa temps, aquestes vacunes en alguns centres que depenien de la Generalitat eren gratuïtes, ara s'ha de pagar. Però quant pot costar vacunar-se?
Sí, és cert. Ara s'ha de pagar, excepte en el cas dels cooperants. Els cooperants es considera que com que van per motius laborals en aquests països i amb una feina de cooperació, en aquests casos la vacunació és gratuïta. En els casos dels viatges doncs, per turisme, per exemple, sí que cal pagar perquè bueno, doncs el Departament de Salut considera que si una persona es pot gastar els diners per fer un viatge turístic, doncs, també se'ls pot gastar per posar-se les vacunes recomanades en el cas d'aquest viatge. De totes maneres, no és cara la vacunació. En els centres de l'ICS, per exemple, que són preus estàndards, es paguen uns 29 euros per lo que és la consulta i les recomanacions, 9 euros per lo que és la vacunació, tant si una persona s'ha de posar una, dues o tres vacunes, i després, a part, es cobra la vacuna de la febre groga, perquè la vacuna de la febre groga és una vacuna que s'importa, és una vacuna que no es fabrica en el nostre país, per tant és medicació estrangera i paga unes taxes de vacunació internacional, i aquesta vacuna costa 19 euros.
Vaja, assequible per a qualsevol que es pugui pagar un bitllet per anar a l'altra punta del món. Ara deia vostè, les recomanacions, perquè clar, a part de les vacunes, quan vas a un centre de vacunació internacional també et donen alguns consells, molts dels quals segurament són de sentit comú, altres ja potser ja els coneixem, però no està de més recordar-los, no? Els consells bàsics per quan un va de viatge a un d'aquests països.
Bé, doncs el primer consell té que veure amb el consum d'aigua o begudes i aliments, no? Perquè la diarrea és la causa més freqüent de malaltia importada quan una persona va de viatge i torna aquí, no? Quant a l'aigua i aliments, es recomana beure sempre begudes embotellades. que no es posin glaçons als vasos, perquè els glaçons poden estar fets amb aigua de l'aixeta, i el control sanitari de l'aigua potable en aquests països, pot ser deficitari. No? En quant als aliments, molt recomanable que prenguem sempre aliments cuinats, evitem els aliments crus, amanides, aquest tipus d'aliments, millor no prendre'ls perquè també poden donar diarrea.
Fruita també?
Fruita també, però la fruita doncs, en podem menjar, però pelada. Després, una altra recomanació important és amb el tema dels mosquits. Els mosquits no només poden transmetre el dengue o el chikungunya que dèiem abans, sinó, per exemple, la malària, no? O la febre groga. La malària és una malaltia que pot ser molt greu i que té una elevada mortalitat. Per tant, en tots els països on hi ha malària i on hi ha aquest tipus de malalties, protecció quant als mosquits, repel·lent. El anar vestits amb robes de colors clars, els colors foscos atrauen més els mosquits. Si allò que deia abans, si no dormim en un hotel on hi ha aire condicionat, que això pues, evita una mica el que entrin els mosquits, pues, dormir sempre amb mosquitera. Evitar colònies o desodorants que tinguin olors així forts, perquè això també atrau més els mosquits, o sigui, una sèrie de consells d'aquest tipus. Després també un altre aspecte important, el tema de les relacions sexuals. No? Moltes vegades hi ha persones pues, que quan van de viatge tenen relacions amb persones d'aquests països. Hem de pensar que en aquests països el SIDA, l'hepatitis B... són malalties més freqüents que aquí. Per tant, pues, també protecció i cura en aquest sentit.
I per acabar, però quan tornem de viatge, si alguna persona, per exemple, que ha anat a l'Àfrica, ara vostè parlava de la malària, a cap d'uns dies de tornar de viatge es troba malament, té una febre forta, estranya, què cal fer? Suposo que evidentment...
Pues, evidentment anar al metge... i explicar molt clarament que es ve de viatge i en a quins llocs s'ha estat, perquè així s'ajuda en el metge que el visita en aquell moment a pensar en tota aquesta sèrie de malalties, perquè si no, a vegades aquí no hi pensem, perquè són malalties que no les tenim.
La doctora Campins ha vingut avui doncs, a explicar-nos, a assessorar-nos una mica sobre aquesta qüestió de les vacunes i dels viatges. Ara potser... Ah, clar, ara potser vostè no us espera i em matarà, que diríem col·loquialment, però jo li he de preguntar. Li he de preguntar perquè hem començat el programa parlant d'aquesta qüestió i vostè treballa a la Vall d'Hebron. Aquesta setmana, evidentment, ha estat notícia la destitució que abans comentàvem de Xavier Giménez com a cap d'urgències d'aquest hospital. Què en pensa? Com han viscut els treballadors d'aquest hospital?
Bé, els treballadors de l'Hospital Vall d'Hebron no ho hem viscut bé, evidentment. Els treballadors de l'hospital no entrem ni sortim amb si realment calia aquesta destitució. Nosaltres pensem que mai es tenia que haver arribat a una situació així, que amb el diàleg i amb intentant comprendre les dues parts, intentant comprendre els arguments de la direcció per fer que les urgències siguin millors, siguin més eficients, i també intentar comprendre els professionals que treballen en allà, es podia haver arribat a una solució molt millor que aquesta solució que s'ha arribat.
I ho diu ni més ni menys que en aquest cas també un altre responsable, en aquest cas de la Unitat de Vacunacions Internacionals de la Vall d'Hebron, que és la doctora Magda Campins, a qui li agraeixo que hagi estat tan sincera, que s'hagi predisposat també a parlar d'aquesta qüestió que no estava prevista al marge d'haver-nos donat els consells que avui ens ha donat per les vacunacions i pels viatges internacionals. Doctora Campins, gràcies per ser avui a Vademecum i fins a una altra.
Bona nit, moltes gràcies.
Doncs vaja, així acabem el programa d'avui amb aquesta notícia, evidentment, doncs, que ha estat notícia aquesta setmana, que doncs, hem volgut comentar també amb la doctora Campins, que ens ha acompanyat a la recta final del programa. D'aquí a pocs segons arribarem ja a les 11. Esperem, com sempre, que us hagi resultat interessant el Vademecum d'aquesta setmana i gràcies per fer-nos confiança, com sempre. Ja sabeu que podeu recuperar i descarregar el programa a la nostra pàgina web, www.vademecum.cat, i a la de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, i que ens podeu seguir tant al Twitter com al Facebook. Si us ha agradat, la setmana que ve, dissabte que ve, més, i tornarem a les 10 de la nit, com sempre, amb Emili Pacheco a la direcció, l'Eva Caballero a la redacció i la producció, en Jordi Carretero, avui al control de so i el muntatge musical, i un servidor, en Biel Cadira. Res més, fins la setmana que ve. Bona nit i salut.
Ràdio Estel, Vademecum, amb Biel Cadilla.